Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dijous 11 de gener del 24, un dia que comença amb temperatures novament a la franja dels 0 graus i amb la presència de neu a cotes altes. De moment no ha nevat a cotes més baixes, però això sí, ha enfarinat alguns punts, per exemple, de la comarca del Ripollès i també de l'Alta Garrotxa. Com tenim la situació en aquest moment als termòmetres? Aniol Puigvert, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal? Doncs avui tenim temperatures, per exemple, de 6 graus sota 0 a Vall de Núria, 2 graus negatius també a Das i 1 grau sota 0 a Molló. Ja tenim 0 graus a Ribes de Freser i positius, 1 grau a Ripoll i a Camprodon, 2 a Vic, 3 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau, 4 graus a Mieres, 5 a Castellfollit de la Roca, Banyoles, Girona i Anglès, 7 graus a Figueres i 8 graus a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Doncs anem a veure si les precipitacions de neu han de continuar o, de moment, ens hem de quedar amb el que hem tingut fins ara. Dani Ramírez.
La pertorbació d'ahir continuarà encara avui, entrant de nou, recula per les comarques orientals de Girona, Costa Brava, sobretot l'Alt Empordà, però també pot afectar gran part de les comarques gironines amb pluges més aviat febles, o neu que anirà baixant ràpidament, torna a baixar la temperatura més o menys dels 800 metres cap als 600 metres, no descartaríem 500 metres. Bé, ahir va nevar cap a Bellmunt, a 1.000 metres, va nevar bona part del Ripollès, la Cerdanya, en general, enfarinar el terra, com a molt, un centímetre, dos centímetres de neu, però bé, la nit també es va reactivar una mica la nevada, també la pluja al vespre i la nit, en punts de la Costa Brava, es van superar els 10 a 15 litres per metre quadrat, o es van acostar als 20 litres per metre quadrat a Palamós, a Sant Feliu de Guíxols o a Begur. Van caure, per exemple, també 13 litres per metre quadrat a Palafrugell o només un litre a Olot, dos a Vic. Això sí, un dia de ple hivern a Vic, mínima menys 1, màxima 4, Olot mínima 0, màxima 7. Avui les temperatures doncs, també quedaran molt curtes, entre 5 i 10 graus de màxima, a l'interior més properes a aquests 4 o 5 graus, i també cap a l'Albera, on la neu pot fer acte de presència. Al nord de l'Alt Empordà, les Salines, seria la zona més afectada per la nevada, juntament amb el Ripollès i l'Alta Garrotxa. Així doncs, també un dia de ple hivern, tot i que al vespre aquestes pluges disminuiran. I bé, doncs demà torna el sol, divendres, el cap de setmana també, amb nits molt fredes i bancs de boira, una boira que sobretot a Osona podrà ser boira gebradora.
Comença la campanya de conscienciació per recordar a la població que estarà prohibit circular pel centre de la ciutat d'Olot amb patinet i bicicleta. L'Ajuntament d'Olot, atenció, sancionarà els usuaris de patinets i bicicletes que no compleixin amb l'ordenança municipal a partir del proper mes de febrer.
Fins llavors, una dotació de policia municipal patrullarà pel centre de la ciutat per informar del canvi. Aquesta nova ordenança equipara els vehicles de mobilitat personal amb els vehicles motors.
Escoltem l'alcalde d'Olot, és Pep Berga.
Del que es tracta és que tothom conegui aquesta normativa, que la respecti, i anem a millorar una mica el civisme amb l'ús d'aquests vehicles. A més, he de recordar que moltes vegades, precisament els usuaris de patinets elèctrics i de bicicletes, en molts casos no tenen permís de conduir, no coneixen bé la senyalització. Aquest és un buit doncs, que la Direcció General de Trànsit no ha sabut resoldre mai del tot.
A partir de dilluns es posaran en marxa les noves expedicions de Teissa que connectaran Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Olot i Girona.
Es tracta de 4 viatges d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners i 2 de nova creació pels caps de setmana. L'objectiu de Teissa és augmentar el servei de transport i cobrir les necessitats dels usuaris.
En Sergi Albric és el director dels serveis territorials de territori a Girona.
Bé, una de les voluntats del Departament de Territori és el que hem anat dient sempre, millorar les connexions entre els diversos nuclis de població a nivell de transport públic, per tant, doncs, d'afavorir doncs, el transport dels viatgers d'una forma segura, evitant doncs, els vehicles privats i, per tant, contribuint a disminuir doncs, la contaminació doncs, en base de limitar doncs, l'emissió de gasos hivernacles doncs, a l'atmosfera.
Avui també és notícia la gestió de l'aigua. Maià de Montcal presentarà recurs a la sanció de l'Agència Catalana de l'Aigua, de l'ACA, per incompliment del consum d'aigua per habitant.
El municipi ha rebut una multa de 5.300 euros. L'alcalde del poble, Tavi Casadevall, s'ha mostrat descontent amb l'Agència Catalana de l'Aigua.
Ni mitjans ni recursos per poder fer front a aquests problemes d'aigua. Llavors, doncs si presentarem recurs, al·legacions, perdona, per veure si ho podem, com a mínim, frenar i perquè una multa d'aquest nivell a Maià, amb un pressupost de 581.000 euros, ostres, és important. Ens condiciona moltes altres partides que teníem previstes per fer durant l'any.
A les preses, l'Ajuntament pren mesures per reduir el consum d'aigua. Ho han fet deixant fora de la comptabilització global del municipi algunes empreses que necessiten l'aigua per la seva producció.
A més, estan potenciant la conscienciació entre els veïns a través d'enviaments de cartes i xarxes socials.
L'Albert Danés és l'alcalde del municipi.
Segregació que hem fet de diferents empreses en què l'aigua és un bé indispensable per la seva producció. Les han tret de la comptabilització global del municipi i això també ens ha fet baixar molt els consums d'aigua. I alhora també a nivell de veïnatge. A nivell de veïnatge, a través de xarxes socials, a través de diferents cartes, declaracions que hem fet nosaltres, crec que la gent també té cura d'aquests consums d'aigua i estem millorant molt.
I és que no plou. El 2023 ha tornat a ser un any més càlid i sec de l'habitual. No només arreu del país, sinó també especialment a la comarca del Ripollès.
I és que la temperatura a la comarca ha fregat un augment de 2 graus de mitjana i les precipitacions a la majoria de la comarca no han arribat als 2/3 del que seria habitual.
Escoltem el meteoròleg Lluís M. Pérez.
2 graus, i parlant de mitjanes, és una temperatura molt més elevada. I a més, continua aquesta tendència d'escalfament que també va arrencar l'any 2021. Estem dins un context d'escalfament global. Per tant, aquesta podríem dir que seria, aquest és el taló de fons. Sempre estem sobre aquest escalfament. Però aquest sobreescalfament, que sobretot ja diem, tenim molt palès el 2022 i 2023, probablement té a veure amb fenòmens una mica més concrets i més circumstancials.
I és que amb tot aplegat també hem de buscar solucions a les energies. Hem de buscar energies alternatives que acabin amb els combustibles fòssils. El Ripollès és una comarca que genera més energia de la que produeix i des dels diferents ajuntaments s'està començant ja a treballar en la implementació d'energies renovables.
Ara la comarca ha començat a parlar de treballar en un projecte que permetria instal·lar parcs amb plaques fotovoltaiques i amb energia eòlica en una aposta ferma per la transició energètica.
D'altra banda, avui també és notícia que el desdoblament de l'R3 és una obra especialment necessària i reivindicada, però que també tindrà les seves conseqüències quan es facin per la població i els usuaris. S'hi ha manifestat la plataforma perquè no ens fotin el tren, què ha dit?
Doncs demana que aquestes problemàtiques es tinguin en compte i s'intentin solucionar.
En Marc Generes és un dels membres del col·lectiu.
Es va fer un taller provisional a Ripoll per mantenir els trens mentre quedava desconnectada aquesta branca nord. No ha donat a l'abast de certes reparacions, han quedat uns quants dies amb mancança de trens. Hi ha hagut tots uns problemes que estaria bé que s'analitzessin i que no es poguessin repetir en el proper tall.
En clau cultural, Marc Puig diu que l'última edició del Plan Estiuejat va suposar un dèficit per l'Ajuntament de 90.000 euros. Per aquest motiu, ha decidit cancel·lar el festival enguany i encara va més enllà.
Doncs sí, assegura que sent vergonya per no haver-se adonat d'aquest fet mentre ell va estar a l'equip de govern liderat per Eduard Llorà. Puig diu que des del consistori han preparat per enguany una programació cultural alternativa que costarà uns 20.000 euros i que estarà per les fires i festes.
He sentit vergony i falta de responsabilitat també per part meva per no ser exigent i demanar sí o sí poder veure els números reals del que costava aquest festival.
El cançoner d'Olot tindrà la seva versió digitalitzada. Aquest manuscrit, que data del segle XVII, conté una gran varietat de cançons i poemes d'un gran valor històric.
La directora de la biblioteca, Maria Baireda, Judit Badia, vaticina que podria tractar-se de l'únic document d'aquestes característiques i època a tot Catalunya.
Escoltem la directora de la biblioteca, Maria Baireda, d'Olot.
De fet, hem trobat articles d'alguns estudiosos que havien vingut a consultar-lo i hi ha molt pocs estudis, però sí que parlen de cançons que ells anomenen calderonianes, o sigui, de Calderón. No crec que siguin cançons molt conegudes, però sí que són cançons tant en català com en castellà, eh? N'hi ha moltes en castellà, però sí que són cançons això, que no estan recollides amb cançoners tradicionals. I d'aquí ve la importància també del que hi ha, del contingut.
I anem als esports, perquè l'hoquei Olot arrenca el 2024 amb l'objectiu de canviar la dinàmica.
Serà el primer partit de Miqui Ràfols al capdavant de la banqueta aquesta temporada. El rival dels olotins serà el Cerdanyola.
La intensitat i la motivació dels jugadors ha estat gran i hem pogut fer bons entrenaments i crec que arribem preparats per rebre un dels rivals més difícils de la Lliga.
I avui també anirem al Dakar Clàssic.
Ja hem acabat la superespecial de navegació, 200 quilòmetres molt complicats.
Duríssimo!
Els dos lades ho hem aconseguit.
Són el garrotxer Joan Cairó i el pilot Marcel Quirós que continuen lluitant per acabar el Dakar Clàssic. Aquest dimecres han finalitzat una cinquena etapa de gairebé 700 quilòmetres.
Doncs sí, el tram més llarg que han recorregut fins ara els participants han acabat l'etapa en una 27a posició que els permet situar-se en 23è lloc a la classificació general amb més de 3.000 punts.
I Francesc Moret canvia de moto per arrencar una nova temporada de Hard Enduro.
El pilot mollonenc ha fitxat per Xerco amb la intenció de tornar a guanyar el Campionat d'Espanya com ja va fer fa dos anys.
Totes les coses tenen un principi i un final, no? I jo crec que aquest any ja portava tres temporades a l'antic equip amb Riejo i, bueno, com que vinc d'un mal any de la meva lesió i això, pues, s'han separat els camins, no? Són coses que ja es veien a principi de temporada, vull dir, la lesió, segons ells, no ha condicionat. Ells tenen uns altres objectius i jo, pues, bueno, també, bueno, ja hi havia algunes coses que... intercanvi d'opinions i res, al final pues, on ha de seguir fent i bueno, començat amb aquest nou equip, amb una nova marca.
L'Olotible i Mallarac es classifica per als quarts de final de l'europeu de waterpolo amb la selecció espanyola. Una precisa assistència de Mallarac va permetre sentenciar la primera victòria del campionat contra Montenegro.
El jugador encara no s'ha estrenat com a golejador en aquest europeu.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria. L'Ajuntament d'Olot sancionarà els usuaris de patinets i bicicletes que no compleixin amb l'ordenança municipal a partir del mes de febrer.
Fins llavors, una dotació de policia municipal patrullarà pel centre de la ciutat per informar del canvi. Aquesta nova ordenança equipara els vehicles de mobilitat personal amb els vehicles motors. Les repercussions d'aquest canvi inclouen un horari restringit per accedir al centre de la ciutat i l'obligatorietat de respectar el sentit de la via.
Informa Pere Ubach.
Des de dilluns, l'Ajuntament d'Olot està treballant per comunicar els canvis experimentats en l'ordenança de circulació de la ciutat als seus veïns i veïnes. L'objectiu d'aquesta campanya és assegurar-se que tothom estigui ben informat quan arribi el mes de febrer, data en què es prendran mesures sancionadores. Durant aquestes setmanes de gener, un grup d'agents, juntament amb l'agent cívic, estarà patrullant al centre de la ciutat per proporcionar informació als usuaris de vehicles de mobilitat personal. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Del que es tracta és que tothom conegui aquesta normativa, que la respecti i anem a millorar una mica el civisme amb l'ús d'aquests vehicles. A més, he de recordar que moltes vegades precisament els usuaris de patinets elèctrics i de bicicletes en molts casos no tenen permís de conduir, no coneixen bé la senyalització. Aquest és un buit, doncs, que la Direcció General de Trànsit no ha sabut resoldre mai del tot, però permetem, doncs, que aquests vehicles circulin igual que una moto, igual que un cotxe, que sí que obligatòriament han de tenir un permís de conduir, per tant coneixen bé les normes, les senyalitzacions i les normes de trànsit, i això d'alguna manera encara augmenta més el risc de que es pugui provocar un accident.
La nova ordenança de circulació municipal d'Olot equiparà les bicicletes i patinets amb la resta de vehicles i per tant s'hauran de comportar de la mateixa manera que un vehicle motor. Això significa que hauran de respectar la direcció del trànsit i només podran entrar al centre de la ciutat quan les pilones estiguin obertes. Tot i això, Berga avisa que els residents o treballadors d'aquesta àrea d'Olot no tindran restriccions per accedir-hi.
Les persones, doncs, que van, no sé, a la plaça Major, treballo com una botiga i m'hi anava en bicicleta, ho podran continuar fent, no hi ha cap mena de problema, sempre això sí, respectant la senyalització, respectant d'anar amb la direcció, doncs, que aquell carrer és, poden arribar en allà on treballen, allà on viuen, això, doncs, també ho poden fer els cotxes, ho poden fer les motes, ho pot fer qualsevol persona, doncs, que visqui en el centre de la ciutat, que és lògic, doncs, que puguin arribar a casa seva on allà on treballen. Però per la resta, doncs, anem a reduir d'una manera considerable el pas d'aquests vehicles que provocaven seguretat i anem a millorar la seguretat dels qui més ho necessiten, que són els que van a peu.
L'alcalde d'Olot utilitza Barcelona com a referència on els patinets elèctrics estan regulats des del 2021. Destaca que des de llavors s'ha observat un augment d'atropellaments de vianants causats per patinets elèctrics. Cal assenyalar que només els agents municipals tindran autoritat per imposar multes, multes, ja que aquestes són sancions administratives gestionades directament per l'Ajuntament.
I atenció, perquè a partir de dilluns es posaran en marxa les noves expedicions de Teisa que connectaran Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Olot i Girona.
Es tracta de 4 viatges d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners i 2 de nova creació pels caps de setmana. L'objectiu de Teisa és augmentar el servei de transport i cobrir les necessitats dels usuaris.
Paula Sayagó.
Teisa augmentarà el servei de transport entre Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Olot i Girona. Aquesta mesura entrarà en funcionament a partir del pròxim dilluns. La companyia gironina d'autocars ha afegit 4 viatges d'anada i 4 més de tornada de dilluns a divendres feiners. A més, s'hi sumen 2 més d'anada i de tornada de nova creació pels caps de setmana. Entre els objectius, reduir el temps de viatge entre aquests municipis i facilitar les connexions dels municipis amb la capital de la província. Sergi Albric és el director de Serveis Territorials del Departament de Territori.
Bé, una de les voluntats del Departament de Territori és el que he anat dient sempre, millorar les connexions entre els diversos nuclis de població a nivell de transport públic, per tant, doncs, d'afavorir doncs, el transport dels viatgers d'una forma segura, evitant doncs, els vehicles privats i, per tant, contribuint a disminuir doncs, la contaminació doncs, en base de limitar doncs, l'emissió de gasos hivernacles doncs, a l'atmosfera. En aquesta línia, doncs, el que aposta el Departament és millorar les línies de transport públic i una d'important que es posarà en marxa, una millora important que es posa en marxa, és l'increment de freqüències doncs, entre el Ripollès i Girona.
La importància del corredor que uneix Girona i Ripoll passant per Olot i l'augment de la demanda han sigut alguns dels motius que han portat a Teisa a implantar aquestes millores que es posaran en funcionament a partir de dilluns.
I no deixem encara les qüestions lligades a la mobilitat i les conseqüències d'aquestes millores, perquè el desdoblament de l'R3 és una obra, com sabeu, llargament reivindicada i necessària, però les afectacions derivades dels treballs estan sent elevades en alguns municipis, com ara Ripoll, inclús, estan ja provocant molèsties per la població i els usuaris. La plataforma Perquè no ens fotin el tren ha demanat que aquestes problemàtiques es tinguin en compte i que s'intentin solucionar, Judit Lechón.
Els problemes derivats de les obres del desdoblament de l'R3 són diversos, de la mateixa manera que les afectacions en horaris i el servei que s'ofereix des d'algunes poblacions per carretera. En el cas de Ripoll, a l'espera d'inaugurar la base de manteniment definitiva, la reparació dels combois s'està fent en un espai provisional, però l'arribada dels trens fins a aquesta base s'està complicant. Marc Generes és de la plataforma Perquè no ens fotin el tren.
Es va fer un taller provisional a Ripoll per mantenir els trens mentre quedava desconnectada aquesta branca nord. No ha donat a l'abast de certes reparacions, han quedat uns quants dies amb mancança de trens. Hi ha hagut tots uns problemes que estaria bé que s'analitzessin i que no es poguessin repetir en el proper tall.
L'accés a la base de manteniment s'ha de fer per una via secundària que implica que el tren arribi al pont sobre el riu Ter un cop ja fet aturada a l'estació. El maquinista ha de baixar, anar a l'altra banda del tren i tornar a emprendre la marxa fins a l'espai de manteniment, en aquest cas en direcció contrària a la que anava al principi. Durant aquest temps, les barreres queden baixades, impedint el pas de vehicles, encara que el tren no hagi de passar. Simplement és el temps que el maquinista està efectuant el canvi de comboi. Des de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, creuen que hi ha aspectes derivats del desdoblament com aquest que s'han de mirar de solucionar.
Clar, és que s'han de batallar unes coses molt, molt òbvies que haurien de venir ja fetes, no? Tots aquests detalls de coses que no estan optimitzades i, bueno, aquest és el nostre dia a dia de batalla.
Tampoc se sap quina serà la durada de les obres del primer tram, que se suposava que havien d'acabar durant la primera quinzena d'aquest mes de gener. Són diverses les incògnites que encara queden per resoldre respecte dels treballs i del seu desenvolupament.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La gestió de l'aigua continua sent un problema. Maià de Montcal presentarà recurs a la sanció de l'ACA per incompliment del consum d'aigua per habitant. El municipi ha rebut una multa, atenció, de 5.300 euros.
I és que l'alcalde del poble, Tavi Casadevall, s'ha mostrat descontent amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Critica els criteris que segueix i que no es coneixen els diferents casos que hi ha als municipis petits. També remarca que, com a ajuntament, se'ls ha donat dues opcions, pagar la multa o presentar les al·legacions.
Roger Isern.
Segons les darreres dades facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua, Maià de Montcal és un dels municipis que supera les xifres de consum d'aigua per habitant, que es marquen en fase d'excepcionalitat. S'afegeix afegeix a la llista de municipis gairebé la meitat de la Garrotxa que supera aquest llindar i que alhora es queixa dels criteris que marca la mateixa ACA. En una entrevista a Olot Televisió i Ràdio Olot, l'alcalde de Maià de Montcal, Tavi Casadevall, ha parlat sobre el tema. Explica que han rebut una sanció de 5.300 euros per part de l'ACA.
Sí, se'ns ha presentat una sanció de 5.300 euros, és l'import total. Hi ha una opció que és pagar-ho amb una reducció i hi ha una opció que és presentar al·legacions. Nosaltres presentarem al·legacions per tot el que et deia, no? Perquè al final considerem que no està fet ben fet el repartiment i sobretot perquè a l'ACA se'ls demanen subvencions, hem donat una subvenció concretament d'abastament en baixa per millorar totes aquestes canalitzacions que ara mateix ens suposen moltes fuites contínues.
Maià de Montcal ha patit fuites d'aigua en els darrers dies i és un dels factors perquè aquestes xifres de l'Agència Catalana de l'Aigua es plasmin en el recompte per fer front a la sequera, segons el consistori. L'alcalde de Maià remarca que és una multa que, si s'ha d'acabar pagant, és un gran entrebanc pel pressupost del municipi.
Fa que nosaltres no tinguem ni mitjans ni recursos per poder fer front a aquests problemes d'aigua. Mm-hmm. Llavors, doncs, si presentarem recurs, al·legacions, perdona, per veure si ho podem, com a mínim, frenar i perquè una multa d'aquest nivell a Maià, amb un pressupost de 581.000 euros, ostres, és important. Ens condiciona moltes altres partides que teníem previstes per fer durant l'any.
L'Ajuntament de Maià de Montcal i l'ACA mantindran diverses converses en els propers dies per conèixer la resolució d'un recurs que pot tardar uns quants mesos. Des del consistori diuen que faran el possible per no haver de pagar una multa que qualifiquen de desproporcionada.
De la seva banda, l'Ajuntament de les Preses pren mesures per reduir el consum d'aigua. Ho han fet deixant fora de la comptabilització global del municipi algunes empreses que necessiten l'aigua per la seva producció. A més, estan potenciant la consciència entre els veïns a través, Aniol, de cartes i a través també de les xarxes socials.
Fa temps que la Garrotxa va entrar en fase d'excepcionalitat per la sequera. En conseqüència, des de l'Agència Catalana de l'Aigua van limitar el consum de l'aigua a algunes zones de Catalunya. Alguns pobles, com Maià de Montcal, ha estat sancionat per superar aquest llindar. Segons l'alcalde de les Preses, Albert Danés, explica que han rebaixat bastant el consum d'aigua, ja que han fet canvis en les canalitzacions d'alguns punts del municipi. Afirma que és una situació complicada i que s'ha de tractar amb molta cura.
La segregació que hem fet de diferents empreses en el qual l'aigua és un bé indispensable per la seva producció, les hem tret de la comptabilització global de municipi i això també ens ha fet baixar molt els consums d'aigua i alhora també a nivell de veïnatge, a través de xarxes socials, a través de diferents cartes, declaracions que hem fet nosaltres, crec que la gent també té cura d'aquests consums d'aigua i estem millorant molt.
Des del consistori mostra molt d'èmfasi en la conscienciació d'estalvi d'aigua i és per això que han realitzat mesures a tot el municipi amb l'objectiu de seguir reduint aquest consum. A més, segons Danés, el feedback tant amb els veïns com amb les empreses és bo, ja que, segons ell, el consum d'aigua ha baixat.
El que és el consum domèstic, estem per sota el que ens marca l'ACA ara mateix en aquest període que estem ara d'emergència, d'excepcionalitat, estem per sota. Vull dir que estaríem complint. A nivell de veïnatge estem complint les ràtios que ens marquen des d'ACA. Nosaltres treballar bé les empreses, que ho estem fent i estan responent molt bé, que estem rebaixant també molt de consums.
Segons l'alcalde de les Preses, en els pròxims dies s'han de reunir amb l'Agència Catalana de l'Aigua per informar-los de les accions que han pres com a municipi.
I és que el tema de l'aigua és un problema perquè no plou. El 2023 ha tornat a ser un any més càlid i sec de l'habitual, fins i tot en comarques on s'hi plovia molt, com és el Ripollès. La temperatura a la comarca ha fregat un augment de 2 graus de mitjana i les precipitacions a la majoria de la comarca no han arribat a Guido Sant Geroti als 2/3 del que seria habitual.
El 2023 ha estat el segon any més càlid des que es tenen registres a Catalunya i igualment ha estat un dels anys més secs també des que es tenen dades instrumentals. Una situació en el global del país en la qual el Ripollès no ha estat excepció. Les temperatures han augmentat pràcticament 2 graus de mitjana, que en termes absoluts poden semblar pocs, però de mitjana suposen molta més calor. Ho explica el meteoròleg Lluís Mi Pérez.
2 graus. I parlant de mitjanes, és una temperatura molt més elevada i, a més, continua aquesta tendència d'escalfament que també va arrencar l'any 2021. Estem dins d'un context d'escalfament global. Per tant, aquesta podríem dir que seria, aquest és el taló de fons. Sempre estem sobre aquest escalfament. Però aquest sobreescalfament, que sobretot ja diem, tenim molt palès el 2022 i 2023, probablement té a veure amb fenòmens una mica més concrets i més circumstancials.
En aquest sentit, fenòmens naturals incontrolables com erupcions volcàniques suposen injeccions de vapor d'aigua a l'atmosfera i augmenten l'efecte hivernacle. Això, ajuntat a l'ús dels combustibles fòssils, fomenten aquestes temperatures tan extremes. A més, els models a curt i mitjà termini no fan preveure tampoc una millora en relació a una precipitació que ha estat per sota de la mitjana.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Anem als esports. L'hoquei Olot arrenca el 2024 amb l'objectiu de canviar la dinàmica. Serà el primer partit de Miquel Ràfols al capdavant de la banqueta aquesta temporada.
El rival dels olotins serà el Cerdanyola, segon classificat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata.
L'hoquei Olot torna a la pista després de Nadal i comença el 2024 amb un objectiu entre cella i cella, canviar la dinàmica de joc i de resultats. Després de ja conèixer el canvi a la banqueta, els de Miquel Ràfols s'estrenen aquest any nou a casa rebent el Cerdanyola aquest dissabte. El tècnic olotí explica la prèvia del partit, que l'equip ha entrenat bé aquestes setmanes i arriba en bones condicions.
La intensitat i la motivació dels jugadors ha estat gran i hem pogut fer bons entrenaments i crec que arribem preparats per rebre doncs, un dels rivals més difícils de la Lliga.
Els olotins no tindran precisament un rival còmode al davant. El Cerdanyola és l'actual segon classificat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata, l'equip més golejador de la Lliga, amb 45 gols i compta amb jugadors de la talla de Marc Coy, segon màxim golejador de la competició, amb un total de 13 gols.
Un equip molt ofensiu, que li agrada molt sortir a la contra, que li agrada molt córrer, i haurem d'estar, de portar el partit allà on creiem que els hi podem fer mal, i sobretot intentar evitar que sigui un partit a un marcador molt, molt alt i molt obert.
Tot apunta que Miquel Ràfols podrà comptar amb els nous jugadors sèniors i els dos joves del planter en dinàmica del primer equip, com són Jan Aumatell i Adam Gossinyer. Un fet que implica que el flamant entrenador dels olotins hauria de fer convocatòria i deixar un jugador fora. L'hoquei Olot Cerdanyola es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la pista Josep Jou d'Olot. Com sempre, es podrà seguir en directe aquí, a Ràdio Olot, a partir de les 7 de la tarda.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anticovid. Demana hora trucant al 972-69-7790. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbe Lorenzana 3 d'Olot. Pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al mercat d'Olot.
Fluvià Òptics, especialistes en lents progressives. Adaptació amb confecció de mapa visual individualitzat. Tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Ens agraden els teus ulls totalment sants.
972 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 9 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al passeig de Barcelona, 12.
El mes de gener porta les rebaixes amb més estil a preus màgics a Mima Gallery. Vine a visitar-nos i aprofita els nostres millors descomptes de fins al 60% i gaudeix del millor en sofàs, descans i decoració, amb entrega immediata. Desperta! Les unitats són limitades.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Vols gaudir de la cuina tradicional catalana? Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser fer unes tapes amb els amics i la família? Gaudeix dels nostres menús diaris i de cap de setmana, tant per dinar com per sopar, en un entorn familiar i acollidor a la Perla Restaurant. I si vols gaudir dels plats de sempre a casa teva, a la Perla Cuina ho trobaràs tot. Vols veure la pinta que fan els nostres plats per anar agafant gana? Segueix-nos a les xarxes socials La Perla Cuina i La Perla Restaurant. Reserva ara la teva taula al restaurant o fes el teu encàrrec de menjar per emportar trucant al 972 26 23 26. Gaudeix del menjar de la Perla, plats de la cuina tradicional catalana.
Bon dia, bona hora, ens posem al dia de l'actualitat. Si ara mateix us acabeu d'incorporar l'antena dels 5 minuts més, si ara mateix heu engegat la ràdio, heu de saber que aquest dijous va de tot això.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui és notícia a la mobilitat. L'Ajuntament d'Olot sancionarà els usuaris de patinets i bicicletes que no compleixin amb l'ordenança municipal a partir del mes de febrer.
Fins llavors, una dotació de policia municipal patrullarà pel centre de la ciutat per informar del canvi.
Escoltem a Pep Pergues, l'alcalde d'Olot.
Del que es tracta és que tothom conegui aquesta normativa, que la respecti, i anem a millorar una mica el civisme amb l'ús d'aquests vehicles. A més, he de recordar que moltes vegades precisament els usuaris de patinets elèctrics i de bicicletes en molts casos no tenen permís de conduir. No.
A partir de dilluns es posaran en marxa les noves expedicions de Teissa que connectaran Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Olot i Girona.
Es tracta de 4 viatges d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners i 2 de nova creació pels caps de setmana.
En Sergi Albric és el director dels serveis territorials de la Generalitat.
Bé, una de les voluntats del Departament de Territori és el que hem anat dient sempre, millorar les connexions entre els diversos nuclis de població a nivell de transport públic, per tant, doncs, d'afavorir doncs, el transport dels viatgers d'una forma segura, evitant doncs, els vehicles privats i, per tant, contribuint a disminuir doncs, la contaminació doncs, en base de limitar doncs, l'emissió de gasos hivernacles doncs, a l'atmosfera.
La plataforma Perquè no ens fotin el tren demana que les problemàtiques derivades de les millores a la R3 es tinguin en compte i que s'intentin solucionar el més aviat possible per tal d'evitar moltes molèsties als veïns dels municipis afectats, com és el cas, per exemple, de Ripoll. En Marc Generes és un dels membres del col·lectiu.
Es va fer un taller provisional a Ripoll per mantenir els trens mentre quedava desconnectada aquesta branca nord. No ha donat a l'abast de certes reparacions. Han quedat uns quants dies amb mancança de trens. Hi ha hagut tots uns problemes que estaria bé que s'analitzessin i que no es poguessin repetir en el proper tall.
Maia de Montcal presentarà recurs a la sanció de l'ACA per haver incomplert el consum d'aigua per habitant. El municipi ha rebut una multa de 5.300 euros.
L'alcalde del poble, Tavi Casadevall, s'ha mostrat descontent amb l'Agència Catalana de l'Aigua.
Sí, se'ns ha presentat una sanció de 5.300 euros, és l'import total. Hi ha una opció que és pagar-ho amb una reducció i hi ha una opció que és presentar al·legacions. Nosaltres presentarem al·legacions per tot el que et deia, no? Perquè al final considerem que no està fet ben fet el repartiment.
L'Ajuntament de les Preses pren mesures per reduir el consum d'aigua.
Ho han fet deixant fora de la comptabilització global del municipi algunes empreses que necessiten l'aigua per a la seva producció.
Escoltem l'alcalde, és l'Albert Danés.
L'agregació que hem fet de diferents empreses en el qual l'aigua és un bé indispensable per a la seva producció, les hem tret de la comptabilització doncs, global del municipi i això també ens ha fet baixar molt els consums d'aigua.
I és que l'aigua és més necessària que mai. El 2023 ha tornat a ser un any més càlid i sec del que és habitual.
Doncs sí, no només arreu de Catalunya, sinó també al Ripollès. La temperatura a la comarca ha fregat un augment de 2 graus de mitjana i les precipitacions a la majoria de la comarca no han arribat als 2/3 del que seria habitual.
Les perspectives, mentrestant, no són gens bones, ho diu Luis Mi Pérez, és meteoròleg.
2 graus, i parlant de mitjanes, és una temperatura molt més elevada i, a més, continua aquesta tendència d'escalfament que també va arrencar l'any 2021. Estem dins un context d'escalfament global. Per tant, aquesta podríem dir que seria, doncs, aquest és el taló de fons. Sempre estem sobre aquest escalfament. Però aquest sobreescalfament, que sobretot ja diem, tenim molt palès el 2022 i 2023, probablement té a veure amb fenòmens una mica més concrets i més circumstancials
Doncs de què parlarem a partir d'ara? Entre altres qüestions, de la qualitat de l'aire, perquè és nociva en aquest moment. La qualitat de l'aire que estem respirant a la Garrotxa i al Ripollès no és gens bona. En parlarem amb en Ferran Campillo, que és pediatre especialista en salut mediambiental de la Fundació Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa. El dia en què també us recordarem que el Ripollès és una comarca que genera més energia de la que produeix i des dels diferents ajuntaments ja s'estan començant a plantejar la implementació d'energies renovables.
Ara la comarca ha començat a parlar de treballar en un projecte que permetria instal·lar parcs amb plaques fotovoltaiques i amb energia eòlica en una aposta ferma per la transició energètica.
També anirem a les Planes d'Hostoles, on Marc Puig diu que l'última edició del Plan Estiuejat ha suposat un dèficit per l'Ajuntament de 90.000 euros.
I per aquest motiu Puig cancela el festival enguany i va més enllà, assegurant que sent vergonya per no haver-se adonat d'aquest fet mentre ell va estar a l'equip de govern liderat per Eduard Llorà.
El cançoner d'Olot tindrà la seva versió digitalitzada. Aquest manuscrit, que data del segle XVII, conté una gran varietat de cançons i poemes d'un gran valor històric.
La directora de la Biblioteca Marià Vayreda, Judit Badia, vaticina que podria tractar-se de l'únic document d'aquestes característiques i època a tot Catalunya.
Esports, l'hoquei Olot arrenca el 2024 amb l'objectiu de canviar la dinàmica.
Serà el primer partit de Miqui Ràfols al capdavant de la banqueta aquesta temporada. El rival dels últims serà el Cerdanyola, segon classificat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata.
La intensitat i la motivació dels jugadors ha estat gran i hem pogut fer bons entrenaments i crec que arribem preparats per rebre doncs, un dels rivals més difícils de la Lliga.
I Francesc Moret canvia de moto per arrencar una nova temporada de Hard Enduro.
El pilot mollonenc ha fitxat per Xerco amb la intenció de tornar a guanyar el campionat d'Espanya com ja va fer fa dos anys. Encara no està al 100% recuperat de la lesió al genoll, però assegura que està a punt per començar a competir aquest cap de setmana a Cuenca.
I l'olotí Blai Mallarac es classifica per als quarts de final de l'Europeu de waterpolo amb la selecció espanyola.
Una precisa assistència de Mallarac va permetre sentenciar la primera victòria del campionat contra Montenegro.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Temps ara per donar un cop d'ull a l'actualitat de Catalunya, Espanya i el món. Junts pacta amb el PSOE i permet a Sánchez salvar dos dels tres decrets.
Els diputats independentistes han permès aprovar el decret òmnibus de justícia i el paquet de mesures anticrisi.
La segregació escolar baixa un 20% en 5 anys, però ara cal revertir la situació en 250 centres.
El síndic de Greuges celebra els avenços dels últims anys, però insta a abordar el problema estructural del racisme i repensar el model d'integració.
Mor César Alierta, va ser expresident de Telefònica i ha mort a l'edat de 78 anys.
També va ser president de Tabacalera als anys 90 i de l'Associació Espanyola del Mercat de Valors, la patronal de la Borsa Espanyola.
Segueix l'agonia de la maternitat en Dalabda, l'únic hospital que encara admet pacients al nord de Gaza.
El sistema sanitari de Gaza està col·lapsat, però al nord encara queda un petit hospital en funcionament molt precari.
Ha estat d'excepció a l'Equador després de passar de la sala a la televisió a un esclat de violència sense precedents.
I és que el president equatorià Daniel Novo ha declarat l'estat d'excepció i l'existència d'un conflicte armat intern.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I a dos quarts i mig de nou, el temps. Estàvem molt pendents d'aquestes precipitacions de neu, a veure si durant el dia d'avui fan més acte de presència o no. De moment, temperatures, Aniol.
Doncs ens llevem amb 6 graus sota zero a Vall de Núria, 2 sota zero a Das i un grau negatiu a Molló. 0 graus a Ribes de Freser i ja positius tindríem un grau a Ripoll i a Camprodon, 2 a Vic, 3 graus a Olot, la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau, 4 a Mieres, 5 graus a Castellfollit de la Roca, Banyoles, Girona i Anglès, 7 a Figueres i 8 graus a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Daniel Ramírez.
La pertorbació d'ahir continuarà encara avui, entrant de nou, recula per les comarques orientals de Girona, Costa Brava, sobretot l'Alt Empordà, però també pot afectar gran part de les comarques gironines amb pluges més aviat febles o neu que anirà baixant ràpidament, torna a baixar la temperatura més o menys dels 800 metres cap als 600 metres, no descartaríem 500 metres
Bé, ahir va nevar cap a Bellmunt, a 1.000 metres, va nevar bona part del Ripollès, la Cerdanya en general enfarinar el terra com a molt un centímetre, dos centímetres de neu, però bé, la nit també es va reactivar una mica la nevada, també la pluja al vespre i la nit en punts de la Costa Brava van superar els 10 a 15 litres per metre quadrat o es van acostar als 20 litres per metre quadrat a Palamós, a Sant Feliu de Guíxols o a Begú. Van caure, per exemple, també 13 litres per metre quadrat a Palafrugell o només un litre a Olot, dos a Vic. Això sí, un dia de ple hivern a Vic, mínima menys 1, màxima 4, Olot mínima 0, màxima 7. Avui les temperatures doncs, també quedaran molt curtes, entre 5 i 10 graus de màxima, a l'interior més properes a aquests 4 o 5 graus, i també cap a l'Albera, on la neu pot fer acte de presència. Al nord de l'Alt Empordà, les Salines, seria la zona més afectada per la nevada, juntament amb el Ripollès i l'Alta Garrotxa. Així doncs, també un dia de ple hivern, tot i que al vespre aquestes pluges disminuiran. I bé, doncs demà torna el sol, divendres, el cap de setmana també, amb nits molt fredes i bancs de boira, una boira que sobretot a Osona podrà ser boira gebradora.
Peixos is my dum 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 dum, peixos is my dum 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 dum, peixos is my dum 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 dum, qualitat.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Perquè amb la salut no s'hi juga. Necessites una assistència sanitària sense esperes. Amb la lliure elecció de metge. Amb la salut dental de les pròtesis internes i externes incloses. Tot això és possible. A Ponset Consultors, Assegurances Bilbao, t'oferim l'assegurança d'assistència sanitària CoSalut. Amb totes aquestes cobertures, més de 25.000 professionals a la teva disposició a un preu assequible. Informa-te'n a Ponset Consultors, Assegurances Bilbao.
A Olot, al carrer Notari Clusells 2 Baixos i a Ripoll, al carrer Progrés i al 972-2667-12. Ponset Consultors, més de 40 anys al vostre servei.
Seguim endavant amb l'actualitat del dia. El Ripollès és una comarca que genera més energia de la que produeix i des dels diferents ajuntaments estan començant ja a treballar en la implementació d'energies renovables. Ara, la comarca ha començat a parlar de treballar en un projecte que permetria instal·lar parcs amb plaques fotovoltaiques i energia eòlica en una aposta ferma per la transició energètica. Ens ho explica la Judit Gros.
El Ripollès vol fer passes endavant amb la transició energètica. En l'últim ple del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses celebrat aquest dimarts, s'ha posat sobre la taula una primera proposta de criteris comarcals per la implementació d'energies renovables. S'ha presentat el Pla Territorial de les Energies Renovables, en el qual està treballant la Generalitat i que contempla generar energia a través de plaques fotovoltaiques i aprofitant la força eòlica. Així ho explica Xavier Guitart, president del Consell d'Alcaldes i d'Alcaldesses del Ripollès.
Bueno, jo crec que el projecte de les energies renovables, jo crec que és una cosa que ja ens ve imposada d'Europa, és un tema, jo crec, bastant important i en el qual hem d'incidir bastant, perquè jo crec que arribant uns requeriments d'Europa, també de la Generalitat, en què haurem de complir, i jo crec que està bé començar a crear aquest debat que pugui haver-hi entre els diferents municipis de com volem aquestes energies renovables, en quina implantació hi volem a la comarca. Per tant, jo crec que començar a obrir el debat i començar a obrir un meló i veure com volem la nostra comarca és un punt a favor i un plat que haurem de treballar.
La proposta neix de la necessitat de disposar d'uns criteris comarcals pel que fa a la planificació d'aquest tipus d'instal·lacions al Ripollès i de començar també a establir un encaix amb la planificació dels organismes superiors. Tot i això, el document és una primera proposta tècnica i està en fase molt inicial. Alguns alcaldes han mostrat la seva preocupació per l'agressió que suposaria instal·lar els parcs de la comarca, però quan la proposta estigui més avançada, començaran a treballar en un full de ruta en comú.
Avui esmorzem amb...
En Ferran Campillo és pediatre especialista en salut mediambiental de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Amb el suport de Tuitic.
Ferran Campillo, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia, molt bé.
Gràcies per seure a esmorzar amb nosaltres a l'antena del 5 minuts més. La qualitat de l'aire que respirem a la Garrotxa i al Ripollès ara mateix és nociva. Fins i tot ens ho diu el nostre telèfon mòbil.
Sí, portem uns quants dies, de fet aquests dies de fred, doncs que els sensors que hi ha instal·lats en aquesta zona ens indiquen que hi ha una mala qualitat de l'aire, sobretot expenses del que anomenem partícules en suspensió.
Explica'ns una mica aquestes partícules en suspensió, Ferran, diguem-ne, com són i quines conseqüències tenen per la salut humana?
Sí, doncs les partícules en suspensió són, com diu el seu nom, unes partícules molt, molt petites, que normalment les fonts són molt diverses, no? Tenim des del trànsit motoritzat, tenim la indústria, però pel que sembla en aquestes comarques bàsicament s'està donant sobretot per la crema de biomassa, no? La crema de biomassa que es pot donar tant per la calefacció, els focs de terra, de la crema de llenya, com per les cremes de restes vegetals, sobretot.
Mm-hmm. De quina manera podem evitar que això passi? Perquè, clar, estem precisament a ple hivern i una de les, diguem-ne, alternatives que s'ha donat als combustibles fòssils precisament és aquest tipus d'energia a la que tu apuntaves ara, no?
Clar, d'alguna manera, o sigui, no és només que tinguem aquestes fonts, sinó que per uns fenòmens meteorològics concrets i l'orografia que tenim en aquestes comarques, doncs fa que se'ns estiguin acumulant, no? Llavors, això no ho podem canviar, o sigui, l'anticicló que hem tingut aquests dies, la falta d'aigua, la inversió tèrmica, tot això, doncs és el que tenim i, per tant, hem d'intentar reduir al màxim aquestes emissions. Com ho podem fer? Doncs, d'una banda, mirar de restringir aquestes cremes agrícoles quan hi ha aquests episodis d'alta contaminació i, d'altra banda, canviar per algun tipus de calefacció que no emeti contaminants, no? Hi ha regions europees, com per exemple el nord d'Itàlia, que totes aquestes calderes de biomassa s'han canviat per aquestes d'alta eficiència, que reduirien molt les emissions d'aquestes partícules en suspensió, o bé anar a alguns altres sistemes de calefacció que no emeten cap tipus de partícula, com són les bombes de calor, l'aerotèrmia, la geotèrmia, i per tant anar cap aquí doncs, té un cost, no? Que de moment doncs, han d'assumir els ciutadans i que esperem doncs, que l'administració hi doni un cop de mà.
És una mica, ara segurament una persona que per exemple hagi apostat per la biomassa dirà, és ben bé que ja no sabem cap on anar, no? Perquè se'ns va vendre com una energia que no era nociva, ara resulta que sí que ho és, sobretot en períodes de sequera, i que ara ens diuen doncs, que hem d'anar cap a altres solucions, diguem-ne, més saludables, eh? Podríem qualificar-ho així. Sigui com sigui, Ferran, tot plegat acaba topant amb l'economia, perquè no tothom es pot permetre, no?, apostar per aquestes altres energies.
Hi ha l'exemple de, per exemple, aquesta regió del nord d'Itàlia, Lombardia, que el govern regional doncs, assumeix a fons perdut el canvi d'aquestes calderes de biomassa per d'altres d'alta eficiència amb un percentatge molt elevat. No? Per tant, hi ha un esforç col·lectiu que ens marquem, no? Que necessitem aquesta millor qualitat de l'aire, d'altres coses perquè no només ens hi va l'economia, sinó que ens hi va la salut i el futur de la nostra comunitat, de la nostra regió.
Explica'ns, Ferran, això una persona, és a dir, una persona, diguem-ne, normal, amb una situació de salut normal, com pot notar la nocivitat d'aquest aire?
Clar, els efectes que veiem afecten sobretot a població vulnerable, per tant, gent gran, persones amb patologies prèvies, com malalties al cor, malalties respiratòries, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica, són els que segurament notaran més aquests dies o ja han notat els efectes. No? De normal a les persones prèviament sanes, doncs molts d'ells el que notaran és que en alguns moments del dia poden notar l'ambient més carregat o una olor fins i tot com de fum, i també el que veiem és que augmenten les consultes per visites mèdiques a urgències i molt especialment per causes respiratòries. Però, com us deia, l'altre perfil de la població veiem doncs, un augment, per exemple, dels ictus. Augmenta les consultes per aquest motiu de consulta i també el que veiem a curt termini és un augment de la mortalitat a nivell global, però molt especialment de causes cardiovasculars i respiratòries.
Per tant, poca broma, eh? No estem parlant de qualsevol efecte, sinó que cal tenir en compte que la qualitat de l'aire és hiperimportant. Per cert, un episodi de pluges, diguem-ne, continuat, ajudaria a netejar tot aquest aire i, en conseqüència, acabaria amb les repercussions que pot tenir?
Segurament ens ajudaria molt. De fet, avui al matí, amb aquestes poquetes pluges que hem tingut doncs aquesta nit i aquestes últimes hores, però ara revisava els sensors i la veritat és que seguim tenint força mala qualitat de l'aire, no? Per tant, necessitem una cosa més perllongada en el temps. També ens passa que quan baixen les temperatures, encara que hagi plogut una miqueta, doncs entrem, encara posem més la calefacció i potser també per això doncs no hem vist aquesta baixada que esperàvem.
Ferran, quines recomanacions podríem donar de forma, diguem-ne, provisional i pal·liativa per a aquelles persones sensibles a aquesta mala qualitat de l'aire?
Sí, doncs, d'una banda, comprovar quina és la nostra qualitat de l'aire a l'interior de les nostres llars. Amb això fem d'una banda una crida per saber quina és la qualitat de l'aire a cadascun dels nostres municipis. Tenim molts municipis que no tenim sensor de qualitat de l'aire, però tenim molts sensors d'aquests de baix cost que podem comprar nosaltres per saber quina qualitat de l'aire estem respirant a dins de casa, no? Que al final passem gran part del nostre dia en espais tancats. Si sabem això i veiem que la nostra qualitat de l'aire en aquests moments és bona i en aquests moments de mala qualitat podem estar en espais tancats, perfecte. Si no, hauríem d'instal·lar algun tipus de filtre a l'interior de l'habitatge o, si més no, evitar una activitat física intensa en aquests moments de mala qualitat de l'aire a l'exterior, no? Això segurament a curt termini, com deies tu, són mesures pal·liatives, no? Però necessitem atacar la causa, no? Si no és com prendre's un paracetamol per la febre, el que hem d'anar és a lluitar contra aquesta infecció, per dir-ho d'alguna manera.
Davant d'aquesta situació, per les persones hipersensibles amb la qualitat de l'aire, la recomanació, si han de sortir a l'exterior, seria portar sempre mascareta?
Doncs la mascareta pot tenir cert sentit, una mascareta no d'aquestes de tela o d'aquestes quirúrgiques, sinó d'aquestes, la que han dit la FP2, o fins i tot per fer una FP3, pot tenir cert sentit a l'hora de filtrar algunes d'aquestes partícules més grosses, però altres contaminants, com són els gasos, doncs no hi tindria cap efecte, no? Llavors, home, poden ajudar una miqueta en estades curtes, però diguéssim que la solució a llarg termini no és aquesta. I a més, altres col·lectius, com són els infants, doncs moltes d'aquestes mascaretes no les tenim homologades o són més escasses, i per tant no ens estan ajudant.
Ferran Campillo, pediatre especialista en salut mediambiental de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, gràcies per acompanyar-nos, pels consells i sobretot per conscienciar-nos de la importància de tenir un aire sa, que moltes vegades això ho perdem de vista. Gràcies.
A vosaltres.
Amb el suport de Tuiting. Amb el suport de Tuiting. Tuiting, la botiga d'informàtica i mòbils del centre d'Olot, on trobaràs tot el que necessites per estar al dia amb les noves tecnologies, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Tuiting, la teva botiga d'informàtica i complements del centre d'Olot, al carrer Sant Ferriol 3, telèfon 902 26 24 25.
Esteu escoltant els 5 minuts més. 5 minuts més! Marxem ara cap a les Planes d'Hostoles. Marc Puig diu que l'última edició del Plan Estiueja't va suposar una ruïna, un dèficit per l'Ajuntament d'uns 90.000 euros. Per aquest motiu, ha decidit cancel·lar el festival d'enguany i va més enllà. Diu que sent vergonya per no haver-se adonat d'aquest fet mentre ell va estar a l'equip de govern liderat per Eduard Llorà. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, assegura haver constatat com les darreres edicions del festival Plan Estiueja't havien costat entre 100.000 i 130.000 euros anuals a l'Ajuntament, obtenint-ne un benefici del voltant d'uns 10.000 euros en les darreres edicions per la venda d'entrades i patrocinis.
Hem decidit suspendre aquesta edició del Plan Estiuejat per la situació econòmica que tenim a l'Ajuntament. Tenim un endeutament de més d'un milió d'euros i per tant hi ha moltes coses que s'han hagut de sacrificar o s'hauran de sacrificar. Pel que vaig veient, sembla que cada any hi havia dèficits i per tant també pot ser que el Plan Estiuejat sigui un dels culpables que l'Ajuntament de les Planes hagi arribat en aquest nivell d'endeutament, tenint en compte que aquest any l'Ajuntament hi ha perdut 90.000 euros.
El que fins gairebé al final del darrer mandat era regidor de l'anterior equip de govern planenc va més enllà i lamenta no haver-se donat compte abans dels deutes que assegura que el Plan Estiuejat arrossegava.
He sentit vergonya i falta de responsabilitat també per part meva per no ser exigent i demanar sí o sí poder veure els números reals del que costava aquest festival.
Marc Puig diu que des de l'Ajuntament estan treballant per tancar el conveni de col·laboració amb la productora per poder celebrar el Festival Harmonia el mes de juny i assegura que el poble no es quedarà sense cultura. Diu que apostaran per fires i festes. Exemples en són el Plan Escadabra, però també la Furgó Festa, a la segona setmana de juliol, l'actuació de Búhos i Miquel del Roig durant la Festa Major de Sant Jaume a l'estiu i una nova fira per mitjans d'abril, així com les populars Castanyada o Carnaval, entre d'altres. Una nova programació alternativa que calcula que costarà uns 20.000 euros.
Anem als esports. Francesc Moret canvia de moto per arrencar una nova temporada de Hard Enduro. Martí Palau.
Francesc Moret encara una nova temporada de Hard Enduro amb nou equip, i és que el mollonenc passa de Riejo a Xerco. Després d'una temporada difícil per culpa d'una inoportuna lesió, la qual li va provocar el trencament dels lligaments i el menisc, Moret ha decidit emprendre un nou camí amb la marca francesa. Segons assegura el pilot, era una decisió que ja es veia venir des de l'inici de la temporada. Parla Francesc Moret, pilot de Hard Enduro.
Totes les coses tenen un principi i un final, no? I jo crec que aquest any ja portava tres temporades a l'antic equip amb Riejo i, bueno, com que vinc d'un mal any de la meva lesió i això, pues, s'han separat els camins, no? Són coses que ja es veien a principi de temporada, vull dir, la lesió, segons ells, no ha condicionat. Ells tenen uns altres objectius i jo, pues, bueno, també, bueno, ja hi havia algunes coses que intercanvi d'opinions i res, al final pues, un ha de seguir fent i bueno, he començat amb aquest nou equip, amb una nova marca.
Moret va guanyar el campionat d'Espanya de Hard Enduro ara fa dos anys, però la lesió de la temporada passada el va impedir revalidar títol, tot i que va assolir una meritòria tercera posició final. Enguany el seu objectiu és tornar a lluitar per cada primer, tot i que és conscient que no començarà en les mateixes condicions físiques que els seus companys.
La veritat és que estic molt millor, ja pràcticament estic, però no estic perquè encara és molt d'hora, no? Tot just fa 8 mesos de la primera operació i bueno, sempre diuen que fins a partir dels 12 mesos comença a estar al 100%, llavors sí que puc competir, però bueno, tot és molt lent i els entrenos no són com m'agradarien.
Aquest cap de setmana Moret comença una nova temporada de Hard Enduro a Cuenca amb la primera prova del campionat d'Espanya, que acabarà a finals d'any.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé, i quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Ens acostem a les 9, ho deixem aquí, demà hi tornem a la mateixa hora. Bon dia a tothom.